Bon dia i benvinguts al Catalunya al dia. Un dia més estem pendents del cas Nadia. Avui els pares de la menor afectada per una malaltia rara declararan una altra vegada davant del jutge de la Seu d'Urgell. Aquest cop no pas per presumpta estafa. El jutge els preguntarà sobre les fotografies de caràcter presumptament sexual que han trobat entre els diferents dispositius informàtics dels pares. L'advocat dels pares ho nega, però el jutge sembla que ho ha vist clar. La cosa és tan greu que fins i tot l'acusació inicial d'estafa queda curta. No vull ni imaginar quin mal cos deuen tenir els veïns de la Seu d'Urgell que, amb bona fe, van aportar temps i diners per ajudar els pares perquè la nena rebés tractament. També us parlarem del futur de la icònica Torre Agbar de Barcelona. Havia de ser un hotel, però finalment continuarà sent un edifici d'oficines. La moratòria hotelera de l'Ajuntament ha fet que no tingui llicència per convertir-se en hotel i el grup inversor que l'havia comprat ha decidit desistir. I pel que fa al temps, sembla que l'entrada d'aire fred s'endarrereix, però acabarà arribant. Serà al vespre. Fins aleshores s'esperen ruixats al nord-est i neu al Pirineu, sobretot al vessant nord. També serà notable el vent als dos extrems del país i en cotes elevades del Pirineu, on la sensació de fred serà acusada. A aquesta hora, a Barcelona, 13 graus, 8 en tenen a Girona, 9 a Lleida i a Tarragona, 13 graus de temperatura. Comencem, doncs, en el cas Nadia. Els pares de la nena tornen avui a la Seu d'Urgell per declarar davant del jutge. El magistrat els vol interrogar sobre les fotografies suposadament de contingut sexual on apareix la menor, tot i que ells rebutgen que se'n faci aquesta interpretació. Mentrestant, la Generalitat ha decidit presentar-se com a acusació particular en aquest cas. Anem fins a la Seu d'Urgell. Eloi Barrera.
Bon dia. La Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència té la tutela provisional de la nena des que el jutge va enviar el pare a la presó i li va retirar la pàtria potestat a la seva mare. Des del Departament d'Afers Socials i Famílies diuen que el cas ha agafat un to prou greu com per demanar-li al jutge que els accepti com a acusació particular. Avui, el magistrat demanarà explicacions als pares de la Nadia sobre les fotografies de caràcter sexual que han trobat els Mossos i que ell descriu com inexplicables. Després que declarin, hi podria haver canvis en la seva estratègia de defensa. L'advocat de la família es planteja separar les defenses del pare i de la mare, que estan en situacions processals diferents. Ho avançava Antonio Martín en declaracions a TV3.
Es que tenemos que llevar y poner toda la fuerza en la dirección de la defensa que tenga que ver con los intereses de la niña. De manera que es perfectamente posible que en los próximos días se puedan separar las defensas.
Martín deixaria de defensar el pare i se centraria només en la mare, que està en llibertat amb càrrecs i que, segons diu, té més possibilitats de recuperar la pàtria potestat de la nena.
Gràcies, Eloi. N'estarem molt pendents al llarg d'aquest matí a la sintonia de Catalunya Informació. Resposta massiva mentrestant ahir a la jornada organitzada per l'Escola Badruna de Girona per trobar un donant de medul·la òssia compatible amb la d'en Roger, un alumne amb una malaltia que requereix un trasplantament urgent. Segons el centre, es va triplicar de llarg el centenar de persones que s'havien marcat com a objectiu i s'ha organitzat una segona jornada. Anem a Girona, Maria Rovira.
Es van formar cues des de primera hora de la tarda de gent que es volia fer les proves per ser donant de medul·la òssia o per donar sang, que també es podia fer coincidint amb la marató de donacions.
És el fet de sentir-te que ets pare. Els teus fills també comparteixen estones, alguns sí, alguns no, amb aquesta criatureta, i et poses a la pell d'aquesta família i dius, bueno, hem de posar-hi remei entre tots, si es pot.
És una ajuda fàcil de fer, que pot ser de gran ajuda per en Roger, i per tant, aquí estem.
Entre els assistents, la Laura, també trasplantada de medul·la.
I a mi m'han fet un trasplant de medul·la, ja fa 9 anys que me l'han fet, i ha anat tot bé, i a través d'una companya meva que tenia al col·le, doncs ho va passar la informació i va dir que aquí hi havia, bueno, el cas del Roger, que li havien de fer un trasplant també, que tenia plaça, i vaig dir, doncs mira, el que sigui per ajudar, donar suport a la família i qualsevol cosa que es necessiti.
Davant l'èxit de resposta d'ahir, el centre ha organitzat una segona jornada per captar donants.
Mantenim aquesta connexió amb Girona perquè els Mossos d'Esquadra investiguen l'assalt violent que hi va haver ahir al matí a Castellfollit de la Roca, a la comarca de la Garrotxa. Dos homes armats van entrar en una vivenda aprofitant que el propietari havia obert la porta. El van lligar i agredir i se li van endur joies i diners. Maria, quins detalls se'n saben d'aquest robatori violent?
Doncs els fets van passar quan la víctima, un home de 60 anys que viu sola, anava a passejar els gossos i quan va obrir la porta del garatge el van assaltar dos homes armats, el van agredir i el van lligar. Els assaltants es van endur un rellotge d'or, un telèfon mòbil i 2.000 euros en efectiu. La mateixa víctima es va poder deslligar al cap d'una estona i trucar a la policia. La Teresa, que treballa a la fleca que hi ha al costat de la casa, explicava què va veure.
I quan he arribat a Olot he vist la porta oberta, però és clar, no n'he fet cas, no? I després he entrat a la botiga i després ja ha vingut l'ambulància que l'havien cridada i ens n'hem enterat d'això, de que l'havien apalissat, l'havien lligat.
L'ambulància va haver d'atendre la víctima per un fort cop al cap. No se sap si les armes que portaven els assaltants eren reals o simulades.
Tota l'actualitat, tot el dia, al Twitter de Catalunya Informació. Segueix-nos a @catinformació.
La Torre Agbar de Barcelona no serà un hotel i continuarà havent oficines. La societat d'inversió immobiliària Merlin ha comprat l'edifici de 34 plantes per 142 milions d'euros, 8 menys del que va costar fa 2 anys. I preveu invertir 15 milions més per convertir la torre en un immoble multilloguer destinat a oficines. El juny del 2014, quan l'alcalde de Barcelona era Xavier Trias, el grup inversor andorrà Emin Capital i el grup hoteler nord-americà Westmont Hospitality Group van comprar l'edifici per uns 150 milions d'euros a l'espera d'obtenir la llicència per convertir-lo en un hotel de luxe de la cadena Hyatt. El nou govern municipal del consistori, amb Ada Colau al capdavant, no ha arribat mai a concedir la llicència per fer-hi l'hotel. Cansats de l'espera, els inversors han decidit prendre's l'immoble, tot i perdre uns 15 milions d'euros, i acusen el consistori de no haver complert. Barcelona, diuen, ha perdut un hotel i un mirador que haurien aportat valor i 350 llocs de treball. La companyia que l'ha comprat calcula que ingressarà anualment uns 10 milions d'euros amb el lloguer de tot l'edifici. I pinten bastos perquè el govern d'Ada Colau aprovi la setmana que ve en comissió el PEUAT. Ara mateix el Pla Especial Urbanístic d'Allotjaments Turístics, el PEUAT, només té el suport de la CUP. La CUP Capgirem Barcelona, tot i que troba insuficient aquest PEUAT, i votarà a favor per evitar el que ha qualificat de barra lliure o barbària. Qui encara no sap què farà és Convergència i Unió, que vol negociar canvis fins al darrer segon. Ho explicava el regidor Jordi Martí.
No tenim la resposta a les al·legacions que vam presentar fa 8 mesos. No tenim concreció de retorn de gaires coses de les que hem plantejat al govern. No ens podrem manifestar finalment sobre si donem suport o no a aquest PEUAT si no tenim el document amb redacció d'articulat concreta on s'hi vegin les aportacions de tots els grups polítics i grups socials que hagin pogut intervenir en aquesta negociació. I per tant nosaltres mantenim i mantindrem la nostra voluntat negociadora.
El principal grup de l'oposició està d'acord a posar límits als barris més saturats, a diferència de les 6 zones que planteja el PEUAT. Convergència i Unió proposa crear-ne 2, una de congelació i una altra de creixement sostingut revisable. I l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat ha aportat 1 milió d'euros al pacte local per l'ocupació que va signar ahir amb els agents socials. L'objectiu és generar polítiques que facilitin l'ocupació de qualitat entre els veïns aturats d'aquest municipi. L'acord també el van firmar els màxims representants dels sindicats UGT i Comissions Obreres a Catalunya, Camil Ros i Joan Carles Gallego, i el president de l'associació empresarial AEVALL, Manuel Rosillo. L'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín, assegurava que és un pacte actualitzat a la realitat socioeconòmica derivada de la crisi i que l'aportació econòmica evidencia el compromís de l'Ajuntament.
Que estem massa acostumats, no?, a sentir els responsables de les institucions passant la pilota d'uns als altres, dient que nosaltres no som els competents, que qui té la competència no posa els diners. Jo crec que hem de donar també exemple, ens hem d'implicar, i la implicació també significa apostar amb la nostra aportació.
Actualment a l'Hospitalet de Llobregat hi ha més de 16.500 persones aturades, dada que representa una taxa d'atur del 13,36% sobre la seva població activa. 8 dels 20 millors càmpings de l'Estat són gironins, segons dades del sector turístic europeu, que aquests dies s'aplega a Holanda, a la fira de referència per a aquest tipus d'allotjament. Anem a Girona, Clara Jordan.
Són les medes i el delfín verde de Torroella i l'Estartit, la ballena alegre, l'àmfora, les dunes i aquàrius de Sant Pere Pescador, Laguna de Castelló d'Empúries i Mas Sant Josep de Santa Cristina d'Aro. 8 establiments que han rebut el guardó Top Camping i això suposa que una quarta part de les places de càmping gironines ara mateix són considerades de 5 estrelles. Miquel Gotanegre és el president de l'Associació de Càmpings de Girona.
És l'esforç continu de tot aquest gran equip humà que tenen els càmpings gironins. Aquest és la clau de l'èxit. I aquesta inquietud permanent de voler estar al dia, no?
El sector genera a les comarques de Girona 8 milions de pernoctacions anuals i hi treballen 6.500 persones.
I l'Ajuntament de Reus, al Baix Camp, prepara un servei municipal pioner per compartir vehicle elèctric. El consistori preveu cedir els seus cotxes quan no s'utilitzin per fer tasques municipals. Anem a Tarragona, Ricard Boigues.
La regidoria de Medi Ambient ha comprovat que la flota de vehicles municipals està aturada al 90% del temps. Ara ha de renovar la flota de cotxes. Volen que siguin elèctrics i per amortitzar la inversió han considerat que seria una bona idea posar a disposició dels ciutadans els cotxes quan no els utilitzin els treballadors municipals. Es tracta d'un servei de car sharing de cotxe compartit públic, ho ha explicat el regidor de Medi Ambient, Dani Rubio, a l'espai Meteo Mauri de Catalunya Ràdio.
Fer una aposta moderada, però amb uns cotxes que de dilluns a divendres, de 8 del matí a 3 de la tarda, doncs hi haurà alguns vehicles que són d'ús únicament municipals, sí. Però tens tota la tarda o el cap de setmana perquè tu vinguis a la ciutat, puguis agafar aquell cotxe, te'n puguis anar a comprar, i és de l'Ajuntament. I la resta dels cotxes, doncs, per exemple, si en compressin 10, per dir-te un número, estem en unes xifres molt modestes, doncs que la resta dels altres 5 estiguessin disponibles per la ciutadania de dilluns a diumenge.
El projecte pioner a Catalunya encara s'ha d'acabar de definir. Reus aposta pels vehicles elèctrics des del 2014 amb la creació de punts de recàrrega i la rebaixa d'impostos. En dos anys, els punts d'abastiment elèctric públics han passat de les 300 recàrregues a les 4.600 anuals.
3:15, fem un cop d'ull al trànsit. Equip viari, Montse Garcia, bon dia.
Bon dia. Aturades ara a aquesta hora a la C58, el tram entre Ripollet i Nus de la Trinitat, d'entrada a Barcelona per enllaçar amb rondes, també aturades a la C17 a Parets del Vallès, direcció Barcelona. Continuen les aturades a la C32 a Sant Boi de Llobregat, d'entrada a Barcelona, i a la B23 a Molins de Rei, 4 quilòmetres, direcció Barcelona. Pel que fa a rondes, a la Ronda de Dalt, en sentit Llobregat, hi ha aturades puntuals a tot el tram, entre Vall d'Hebron, Collserola, també a Via Augusta s'aturen els vehicles en sentit Trinitat, entre Esplugues i Vallvidrera, circulació lenta amb aturades. Continuen la regulació semafòrica als túnels de Vallvidrera, a la C16, aturades entre el peatge i Bocanord, i recordar que la C32 a Cabrera de Mar, en sentit Mataró, circulació intensa perquè hi ha un carril tallat per un vehicle avariat. I pel que fa a la xarxa de Rodalies, els trens de la línia R1, hi ha hagut un incident en un tren de Maçanet a l'Hospitalet, s'ha aturat a Sant Andreu de Llavaneres i això està provocant retards ara d'un quart d'hora entre Arenys i Mataró. I també informar que els trens de la línia R11, hi ha una incidència tècnica a les instal·lacions entre Llançà i Cerver que afecta el subministrament elèctric i els trens estan aturats tot aquest tram entre Llançà i Cerver. És tot, més dades als titulars de les 9.
Si vols saber l'estat del trànsit, segueix-nos al Twitter amb l'etiqueta Coixinet Equip Viari.
Repassem també la previsió del temps amb la Gemma Puig.
Comencem avui el dia i ho fem amb algunes precipitacions que cauen no només cap al Pirineu, Vall d'Aran, nord del Pallars en forma de neu, sinó també cap al nord-est, cap a les comarques gironines, sobretot cap a l'Alt Empordà, on han caigut aquests 9 litres a Navata, 7 a Boadella d'Empordà, 5 a Figueres, 5 a Vilafant, precipitacions al nord-est i vent, un vent que bufa amb força i que ho continuarà fent. A Portbou, com màxim de 113, Rojals 111, la Riba 110, l'Albiol 98, vent de mestral i muntana, cotes elevades del Pirineu, avisos en aquest sentit al Servei Meteorològic de Catalunya, no només per vent torb, sinó també per aquesta neu que anirà incrementant-se la nevada en aquest sector de la vessant nord, amb una cota neu que tirarà clarament cap avall a darrera hora a qualsevol cota, i tot i que a primera hora del matí es nota encara poc aquest descens del termòmetre, temperatures força suaus, serà a partir de la tarda vespre quan les temperatures tiraran més cap avall. Avui els valors més baixos es donaran a darrera hora, un fred que s'intensificarà el cap de setmana, acompanyat de vent i, per tant, la sensació de fred encara serà més marcada i unes temperatures que encara voldran baixar més de cara a la propera setmana.
Doncs repassem valors a aquesta hora. A Granollers, al Vallès Oriental, tenen 8 graus positius, a Olot, a la Garrotxa, 4, a Cervera, a la Segarra, també 4 positius, i finalment a Tortosa, al Baix Ebre, 13 graus de temperatura. Abans d'aquest estiu estarà disponible la targeta verda metropolitana amb la qual es vol fomentar l'ús del transport públic a canvi de desfer-se d'un vehicle vell. La targeta permetrà viatjar en transport públic durant 3 anys a canvi de desballestar un cotxe de més de 10 anys. Barcelona, David Àngela.
Aquesta targeta verda és una mesura més per combatre la contaminació de l'àrea metropolitana i poden optar aquells ciutadans empadronats en algun dels 36 municipis que hagin donat de baixa i desballestat un vehicle en els 6 mesos anteriors i s'hauran de comprometre a no comprar-ne cap altre en aquest mateix període i durant els 3 anys de la validesa de la targeta. Tot i que la mesura ha evidenciat les discrepàncies a diversos sectors, Antoni Poveda, vicepresident de Mobilitat i Transport de l'entitat supramunicipalista, assegura que la majoria reclama més contundència.
Hi ha un consens important de la problemàtica de l'àrea de l'aire a l'àrea metropolitana de Barcelona i que la majoria de representants de les entitats fins i tot demanen mesures per anar més enllà.
La targeta verda metropolitana permetrà utilitzar el transport públic de forma gratuïta als seus usuaris durant 3 anys, tret de la xarxa de Rodalies de Renfe, amb qui no hi ha cap conveni.
El nombre d'usuaris de la línia de tren entre Lleida i la Pobla de Segur van augmentar més d'un 80% l'any passat. L'increment va lligat a la posada en marxa dels nous trens de Ferrocarrils de la Generalitat i a l'augment de freqüències. Avui es licita el projecte per fer una nova estació a Lleida en aquesta línia de la Pobla. Anem, doncs, fins a Lleida, Noelia Casellas.
Durant l'any passat, la línia va registrar 111.000 viatgers, mentre que l'any anterior van ser 60.000. El punt d'inflexió va arribar al juliol, quan es van estrenar els nous combois i es van començar a oferir més serveis. Fins llavors, agafaven aquest tren uns 5.400 viatgers mensuals, i des d'aquell moment en són més de 14.000. Enric Ticó és el president de Ferrocarrils, que gestiona aquesta línia.
El balanç que fem és un balanç positiu. La veritat és que ha estat un canvi de model i de servei molt significatiu per la gent, els usuaris d'aquestes comarques. Ens funciona especialment bé, per exemple, els enllaços amb els avants i amb els trens d'alta velocitat, de tal manera que hem situat doncs, aquesta zona del Pirineu a menys de 3 hores de Barcelona, per exemple, i això jo crec que és molt positiu.
I a proposta de la Cambra de Comerç, aquesta línia tindrà una nova estació a Lleida. Serà el polígon El Segre i vol facilitar el transport de les persones que viuen a Lleida i treballen en aquesta zona industrial. Avui se'n licita el projecte constructiu.
I avui es destruiran de manera controlada els explosius trobats a la rectoria vella de Sallent, al Bages. Els treballadors que feien la reforma d'aquest edifici hi han descobert 450 granades de mà i 7 quilos i mig de dinamita, a més d'altres materials de l'època de la Guerra Civil. Anem fins a Sallent, Isaac Vilalta.
La rectoria vella de Sallent, actualment en desús, va ser comissada per la Confederació Nacional del Treball, la CNT, que l'utilitzava com a una local de l'organització. Amb el pas dels anys, l'edifici s'havia destinat a d'altres usos. Així, s'hi havia ubicat una petita emissora de ràdio o bé havia estat el local de diferents esplais. Aquest dijous, mentre feien obres de reforma de l'edifici, els treballadors han localitzat un amagatall en una falsa paret on hi havia diverses caixes amb 450 granades, 7 quilos i mig de dinamita, 160 metres de metxa lenta, 750 artefactes explosius improvisats i 1.900 cartutxos de fusell. Tots aquests artefactes provenen de la Guerra Civil. En el moment de trobar-los, els treballadors han activat els Mossos d'Esquadra i poc després, agents dels TEDx han retirat tot el material i n'han començat la destrucció controlada en una cantera de navarcles, també al Bages. Aquest divendres, al matí, a Jorba, a l'Anoia, es continuarà amb la desactivació de tots aquests explosius.
El turisme japonès tornarà a ser un objectiu per promocionar la garoinada de Palafrugell, que comença justament avui. L'any passat, aquesta campanya gastronòmica del Baix Empordà es va servir en total més de 5.280 menús i es van vendre 300 paquets turístics. Anem fins a Llafranc, Albert Requena.
El nombre de menús de Goraines servits va augmentar un 74%, mentre que els paquets turístics, que inclouen hotel, entrades a centres culturals de Palafrugell i navegar amb un vaixell d'època, van augmentar un 46% respecte al 2015. El regidor responsable de la campanya, Albert Gómez, insisteix que cal buscar nous mercats.
Des de l'any passat treballem per incorporar nous nínxols de mercat, amb la mirada posada especialment en els japonesos que venen a Catalunya a passar uns dies. Una feina discreta, que esperem que es vagi consolidant i que va donant i donarà els seus fruits els propers anys.
En aquesta campanya, que comença avui i s'allargarà fins al 30 de març, hi participen un total de 10 restaurants de Palafrugell. Els preus del menú oscil·len entre els 38 i els 45 euros.
I encara un darrer apunt abans de la informació esportiva, la futura depuradora de Borredà, al Berguedà, serà coberta gràcies a l'acord entre l'Agència Catalana de l'Aigua i els veïns d'aquest municipi. Finalment, la instal·lació serà totalment coberta i s'evitaran així les possibles pudors que havien mobilitzat els veïns. En un principi, els veïns reclamaven el trasllat de la depuradora a uns altres terrenys més apartats de les cases, però l'ACA sempre s'havia mostrat contrària a aquesta possibilitat. Finalment, s'ha aconseguit arribar a un punt intermedi. L'alcalde de Borredà, Joan Roma, ha valorat positivament aquest acord.
Les instal·lacions de la depuradora, no trasllada a la depuradora, però sí que la millora substancialment. I com a alcalde he de reconèixer l'esforç que ha fet l'ACA i també valorar positivament la mobilització que hi ha hagut en el municipi.
Si fas una jugada mestra i et toca un dels premis del Rasca a la Liga de l'11, ho celebraràs fent un petó a l'escut, perquè tu sents els colors. Per això, aquesta temporada seràs tu el que marqui la diferència, perquè aquesta temporada el crac ets tu. Amb el Rasca a la Liga de l'11, cada jornada pots viure l'emoció de guanyar fins a 100.000 euros a l'instant i molts premis més. Hi ha més de 17 milions d'euros en premis. Rasca a la Liga de l'11, una jugada de crac.
Catalunya Informació. Els esports.
Ricard Isidro, bon dia.
Bon dia, Àlex. Avui al migdia el Barça sabrà el seu rival als quarts de final de la Copa de Futbol. Els blaugranes poden tenir rivals com el Madrid, el Celta, l'Eibar, l'Atlètic de Madrid, l'Alavés, l'Alcorcón o la Reial Societat. El Madrid va empatar ahir a 3 al camp del Sevilla i va fer valer el 3-0 de l'anada per passar l'eliminatòria. El Celta, per la seva banda, va superar el València per 2-1 i passen amb un global de 6-2, mentre que l'Eibar va empatar a 0 amb l'Osasuna i passen gràcies al 0-3 de l'anada. Encara en futbol, a la segona divisió, el Nàstic va presentar ahir els seus 4 reforços del mercat d'hivern. Són Emaná, Manu Barreiro, Luismi i Perone. Carles Vila, bon dia.
Bon dia. Els quatre jugadors presentats ahir de manera oficial ja van debutar diumenge en el primer partit de l'any contra el Tenerife, al nou estadi. Es tracta del defensa central Bruno Perone, que ha estat unes setmanes a prova i arriba de la Lliga dels Estats Units. El migcampista Luismi, cedit per a Valladolid, el davanter Manu Barreiro, que ha arribat de l'Alavés, i el mitjapunta Xile Emaná, que torna a l'equip grana després de la seva aventura al Japó. El camerunès vol tornar a ser una referència tal i com va passar la passada temporada i diu que no li fa por la responsabilitat que implica igualar el seu rendiment amb un nàstic com a cué de la categoria.
Yo creo que eso me puede servir para mejorar muchísimo. Yo me exijo mucho, o lo sé que al firmar ahora mismo es que el equipo está en una mala situación, me van a exigir muchísimo, que sea el cuerpo técnico, que sean mis compañeros o que sea la afición. Entonces, de mi punto de vista, sabiendo todo eso, tengo también que pedir a la afición que nos ayuda, a mis compañeros que vayamos todos juntos, porque como he dicho, no solo un futbolista puede salvar un equipo.
El director esportiu del Nàstic, Emilio Viqueira, ha assegurat avui que el club no descarta més incorporacions i que hi ha un altre jugador, Saibo, a qui el club ja ha comunicat que no compten amb ell per al que queda de temporada.
En bàsquet, nova ensopegada del Barça a l'Euroliga. El conjunt de Yorgos Barchokas va caure per 67-69 contra l'Olympiacos. Després d'aquesta derrota, els blaugranes queden amb un balanç de 7 victòries i 10 derrotes i es manté a 2 triomfs de la zona de play-off. A la Lliga Leport, avui juguen dos equips catalans a la 20a jornada, Lleida-Dani Badia.
Hola, bon dia. Avui comença a disputar-se la 20a jornada de la Lliga Leport de bàsquet. A partir de les 9 del vespre, l'actual Força Lleida rebrà al pavelló Barris Nord la visita del Palència, que és el quart classificat. L'entrenador, Borja Comenge, demana mantenir el nivell després de l'última victòria a Càceres.
Nosaltres sentint-nos preparats per poder demà mantenir el nivell de joc i intentar millorar-ho, ens sentim preparats per competir de tu a tu, tot i que sabem les dificultats que això pot portar. Jo crec que refermats una mica amb les coses que ens han portat a tornar a tenir un altre cop sensacions de bon joc i d'estar tothom involucrat a pista, pràcticament tots els jugadors ben endollats.
Avui també, a partir de les 9, el Barça B, cué de la classificació, jugarà a la pista del Guipúzcoa. I demà, a partir d'un quart de set de la tarda, el Prat rebrà el Clavijo de Logroño.
I a la Lliga Femenina seguim en bàsquet. Demà juguen els dos equips catalans. Girona, Tomàs Llebre, bon dia.
Bon dia. L'Spar City Lift de Girona està desplaçat aquest matí a Galícia per afrontar-hi demà a partir de les 5 de la tarda a la pista de l'Star Center Uniferrol el seu partit de la 15a jornada de la Lliga Femenina de Bàsquet. L'equip gironí afronta aquesta cita des del segon lloc de la classificació amb 12 victòries i 2 derrotes i el seu entrenador Eric Surís fa aquesta previsió.
La pista difícil, la de l'Uniferrol. A més, és un equip que està demostrant ser doncs, un dels més forts i un dels equips revelació de la temporada, classificant-se per la Copa de la Reina. És un dels equips que està fent millor bàsquet i que el seu joc ofereix molt de dinamisme i moltes jugadores molt versàtils, polivalents, capaces de fer moltes coses. És un equip amb molt bon llançament de 3. Serà un examen molt difícil per nosaltres.
De la 15a jornada de la Lliga Femenina també tindrem el partit Guipúzcoa que té la seu també demà, però a partir de les 6 de la tarda.
I el Rally Dakar avui es disputa la 11a i penúltima etapa, 759 km entre San Juan i Rio Cuarto, l'Argentina, en cotxes, Nari Roma és quart a 1 hora de Stefan Peter Ancel i en moto Gerard Ferrer, tercer, a 38 minuts de Sam Sunderland.